Els propers minuts, com hem anunciat en el sumari, us volem presentar la història de Florence Foster Jenkins, la pitjor cantant del món, a partir de l'obra que es pot veure aquests dies al Teatre Poligrama, ja fa unes quantes setmanes, de fet, que porta per títol Glorious i que protagonitzen, entre d'altres, la Marta Rivera, en Ramon Gené i en Santi Millán, que tenim amb nosaltres tots tres. Bona tarda.
Molt bona,
bona tarda.
Bona tarda.
En primer lloc, gràcies per coincidir, sobretot, perquè aquests dies, bueno, us teniu molt vistos, tampoc és que sigui...
No, però sempre és una alegria.
Així coincidiu per una altra cosa, que és parlar de l'obra i no tant pujar a l'escenari, almenys aquesta estona. Comencem a presentar aquest Glorious a partir d'una història que, ara ho dèiem fora de micròfon, els oients els la van presentar ja fa potser uns anys, que es va fer aquella pel·lícula dels cinemes,
sí.
I per tant pot haver-hi qui ho sàpiga, però segur que hi ha molta gent que no la recorda. I així vosaltres ens podeu explicar també en quin moment la vau conèixer. Deixeu-me començar pel Ramon Gené, que potser és el que la coneixies abans, no?
Sí, sí. El que no sàpiga el Ramon...
Jo la coneixia de tota la vida. Sí, de fet, val a dir que aquesta pel·lícula de la que parles, que protagonitzava la Meryl Streep, està basada en l'obra de teatre original, que és la que nosaltres fem, que és d'un autor anglès que es diu Peter Quilter,
sí,
i que va estrenar al West End de Londres l'any 2005.
Uh-huh.
I és la història d'aquesta dona que rep una fortuna del seu pare, que ell era pianista, havia volgut ser pianista, de fet, era molt típic, perdoneu, ara m'enrotllaré una mica, però després prometo no enrotllar-me més, eh? Que ella era molt típic de la... Ella vivia en un petit poble de Pennsilvània, el seu pare era un magnat del ferrocarril, i ella va començar a tocar el piano, que era com molt típic de l'època, que les nenes, noies de les famílies benestants, a la segona meitat del segle XIX, toquessin el piano, però... Era normal que el toquessin per quan vinguessin visites a casa o per tocar pel marit, però mai amb la intenció de fer una carrera, perquè no estava ben vist que una noia fes una carrera artística. Però ella tocava molt bé el piano i li va demanar al seu pare de voler tocar. Ella volia ser pianista de veritat. I va arribar a fer algun concert, que ella es presentava com Little Miss Florence, i li va demanar al seu pare d'anar a estudiar a Europa per perfeccionar els seus estudis, però el seu pare no li va permetre mai. Així que va decidir escapar-se. I es va escapar amb un metge. Es va casar amb un metge, sent molt jove, i ja pensava que aquest metge doncs, li donaria suport amb la seva voluntat de ser pianista professional, però el metge, tot el contrari, era un... com dir-ho? Era un cràpula i tenia unes quantes relacions extramatrimonials i el que va fer és no només no ajudar-la amb la seva carrera, sinó que a més li va contagiar la malaltia de la sífilis.
Ostres.
Cosa que va impedir que ella pogués seguir tocant el piano, perquè un dels efectes de la sífilis és... Uh-huh. N'hi ha diversos, no? Però un és que se't queden els dits agarrotats, uh-huh, i no va poder seguir tocant, no? Però aleshores va ser quan va coincidir que mor el seu pare li deixa una fortuna, i ella amb aquesta fortuna decideix abandonar també el marit, perquè no se'n va arribar a divorciar mai del tot, o sigui, aquí hi ha moltes discussions sobre això, però la qüestió és que ja se'n va a Nova York amb els calés del marit i allà comença i es converteix primer en una socialité, allò que els americans en diuen una socialité, una dona, o sigui, una Isabel Presley.
Una famosa.
Sí, una Isabel Presley. Eh? I allà funda el Club Verdi, comença a recaptar fons pels músics, pel Metropolitan Opera House, etc, etc, fins que un dia decideix cantar. I aquí és on comença el tema.
Doncs això era una introducció...
Perdoneu, eh? Ja està, ja no diré res més.
Bravo!
Explicarem la resta, evidentment, però ho deies assenyalant a la Marta Rivera, que evidentment és la Florence Foster
Jenkins. Sí, és que m'assenyalava a mi, dic, sí, el meu pare.
Explica'ns tu, doncs, ja que t'hem passat la paraula, en quin moment vas conèixer tu la història? No sé si te la va explicar el Ramon d'aquesta manera tan...
No, de vegades descobreixes tantes coses amb el Ramon que et quedes així... Podria estar hores parlant,
sí, per això.
I tothom callat i vas descobrint coses, és una enciclopèdia. No, jo vaig conèixer la pel·lícula, vaig veure la pel·lícula quan es va estrenar i després crec que aquest estiu la vam posar una altra vegada a TV3 i d'això la vaig tornar a veure, però ja sabia realment que m'havien trucat per això també.
Clar. I tu, Santi, quin paper fas? Perquè ara ho dèiem amb broma fora de micròfon,
jo,
però Catalunya
diguéssim,
Música...
Jo faig el que puc. Entre més de tant de talent, jo faig el que puc. I diguéssim, jo faig una mica de mi mateix perquè és un actor de tercera que no té èxit. I quan li vaig explicar al meu germà em va dir no pateixis que lo vas a clavar. I és una miqueta l'amant, company... mànager de la Florence, i ell està a gust al seu costat perquè viu una miqueta la glòria d'aquesta dona i aquesta capacitat de convocatòria que té ella, que ell no l'ha tingut mai. I a part, sí que hi ha una relació... Vull dir, no és una relació parasitària, és una relació on realment hi ha un profit d'ambos, no? Perquè ell, en el fons, se l'estima, perquè és una dona que és admirable el que fa, no? I jo crec que aquest personatge, el meu personatge, al final l'admira, i dins d'aquesta admiració acaba amb una estima real.
El que no m'ha explicat, perquè allò era només la introducció, és que aleshores Florence Foster Jenkins emprèn una carrera de cantant solista.
Exacte.
Sense tenir cap qualitat per al cant.
Exacte. I ella va començar cantant al Club Verdi, que era un club eminentment de senyores de l'altra societat, que anaven allà, feien uns sopars i pagaven uns diners, allò que els americans en diuen fundraising, no? Va recaptar fons, llavors ella distribuïa aquests fons, però ella va començar ja fent uns tableaux vivants, com uns pessebres vivents, on ella representava escenes de la Valquíria, escenes del Rigoletto, però sense cantar, no? Però un bon dia va decidir, home, jo sí que començo a cantar, i aleshores aquests concerts es van convertir en un aconteixement, i la gent del Club Verdi, les dones, i després amb els marits, i va començar a anar tothom, perquè quan ella cantava tan malament, era un aconteixement.
Un divertiment.
I tothom anava, però hi anava... No sé com dir-ho, anaven sabent que ho feia molt malament,
sí, sí.
Però al mateix temps amb l'alegria d'anar allà i de compartir aquell moment i aquella joia, perquè tothom li deia que ho feia molt bé, no? I el personatge del Santi, el Sinclair, doncs estava al seu costat, organitzaven les entrades, feien entrevistes... Quan feia algun concert fora del Club Verdi, feien entrevistes per veure qui podia anar al concert, perquè el Sinclair es preocupava d'aquest no, que aquest riurà i se'n vindrà a fotre, no? I van començar a fer aquests concerts cada vegada amb més èxit, i amb persones que insospitades, que admiraven a la Florence, no? Nosaltres a l'obra parlem del Cole Porter, no? O de l'Irving Berlin, no? Que li enviaven flors i que assistien als seus concerts fascinats amb els seus companys, entre moltes cometes, i assistien allà fascinats per escoltar aquella dona que...
I el Caruso, també.
I diuen que en Caruso també estava fascinat amb ella, no? Uh-huh. Això ja ho dubto molt. Però es veu que sí, la Lily Pons, la gran Lily Pons, soprano de coloratura, es veu que estava realment fascinada per aquesta dona, no? I tot arriba a un allò que se'n diu ara el momentum, que és el moment que ja canta el Carnegie Hall, que és on acaba l'obra de teatre, amb el concert del Carnegie Hall.
Per tant, estic pensant que difícil, no, Marta? Bueno, qualsevol personatge teatral t'hi has de ficar, has d'analitzar la seva psicologia, i en aquest cas no sé com t'ho has fet per arribar a entendre com és que aquesta dona fes tot això amb aquesta...
No pensar gaire, eh?
No?
No, pensar més amb el viure el que em donen els meus companys, que són els personatges, evidentment, no són els meus companys fent el personatge, i seguint les directrius del Paco, del Ramon, i evidentment, doncs això, filtrar el que és el personatge, la veu dins del personatge de la Florence, no? Amb la partitura que hagi de ser i que surti el que hagi de sortir, no? No sé, jo realment feia molt de temps que no disfrutava tant, i això ho dic, i ells no disfrutava tant a sobre d'un escenari, però a nivell personal, no a nivell actriu, sinó a nivell personal, perquè és un personatge tant com de veritat, diguéssim, perquè ella ho feia com molt de veritat tot, no? I és un personatge tan de veritat que quan més veritat li dones al que estàs fent, sense buscar cap tipus de res, no? Doncs és com més flueix, jo penso.
Ara, Marta, jo et faré una pregunta que segur que no te l'han fet, ho dic en broma, evidentment. I com t'ho fas per cantar malament i diguéssim, no trencar-te la veu, és a dir, no sé, deu ser més difícil cantar malament.
Jo mira, et diré una cosa, que últimament...
Igual per ella sí, per mi no, ja t'ho dic ara. A mi surt d'una forma natural.
Calla, calla.
Sense cap mena d'esforç.
Que ja m'estic preparant un duet per fer amb tu, o sigui, algun dia. Que per... A veure, des que estic fent aquest espectacle... m'estan reconeixent més que canto bé que pas quan estic cantant. Us ho dic de debò. I per mi és un afalagament que dius gràcies, no? Perquè em diuen, com tu fas per cantar malament amb el bé que cantes? I dic, ostres, gràcies, perquè a vegades vas a fer i no te diuen mai, no? Que, oh, que bé, que... Vull dir, perquè moltes gràcies, primer de tot.
Clar, les obvietats no ressalten.
I després, sí, evidentment, a sota hi ha una tècnica, uns anys, una carrera al darrere i un estar sobre l'escenari saber per on has d'anar per no fer-te mal, per no fallar. Jo em cuido moltíssim, igual que si fes qualsevol altre espectacle en el que canti 18 temes o no. És una preparació igual que la... Jo em preparo igual i faig el mateix que en qualsevol altre dels espectacles que he fet. Sí, perquè té la mateixa exigència. Igual. Clar. El que passa que, bueno, doncs a nivell musical...
Però fent-ho malament.
Però fent-ho malament.
Fent-ho molt bé, malament. Mm. O molt malament, molt bé. Sí, però ella... Sí, té la seva disciplina cada dia, no? De fet, arriba superpuntual al teatre, fa els seus estiraments, comença a calentar la veu, i aleshores em diu, Ramon, avui no tinc la veu aquí. I em posa la veu al seu lloc, no sé què, tal. I jo crec que és molt... Sí, molt important. Imagineu-vos que si no, jo penso... Sempre, no sempre... Jo al principi, tu saps que jo patia molt i pensava, Déu meu, ens
quedem... És que per mi està totalment fora de... Primer, fora de registre, que era un registre que de més joveneta tenia, però... Ara, amb 54 anys, també la veu se't va engruixint, no? I d'un registre del que acabava de cantar, l'últim que havia fet era algo de mezzo contralt, quasi, era una cosa... I trobar aquesta altra... És una feina, no?
Penseu que canta la reina de la nit, eh?
Sí.
Estava pensant aquí, eh? Però...
I, bueno, canta, intenta fer-ho, no? Però, de fet, també dic que quan ella va cantar això, quan la Florence va cantar això en el Carnegie Hall, diuen que va ser la pitjor interpretació que va fer en la seva vida. He llegit en algun lloc que s'agafaven al piano i estava quasi que es queia sobre el piano, no? Quan, sí. Quan va fer aquesta interpretació, o sigui que la dona molt bé tampoc estava.
No, clarament no. No estava bé.
Recordem que estem parlant de Glorious, que és aquest espectacle que es pot veure al Teatre Poliorama. Es va estrenar el passat 7 de novembre, encara és en cartell fins a l'1 de febrer, i no ha sortit encara el nom d'en Paco Mir, que és l'adaptador, veig.
Dic que ha sortit, ho he dit jo abans.
Sí, perdó. No el tenim aquí, però potser també vosaltres ens podeu explicar una mica quin tipus de treball ha fet. No sé si coneixeu l'obra original, que és el que ha calgut adaptar. A vegades en la traducció, a vegades hi ha joc de paraules.
Sí,
no,
l'única cosa que puc dir és que avui jo vaig estar amb l'autor, perquè jo vam coincidir els dos a Tenerife, perquè jo hi vaig sovint, i l'autor, que és anglès, viu a Tenerife.
Val.
I vam estar xerrant una bona estona, i més enllà d'ahir va venir el dia de l'estrena i estava encantat. Però haig de dir que fa dos dies em va tornar a ressaltar i em va dir, escolta, però quina feina ha fet el Paco amb la meva obra? O sigui, com és... Ell entén una mica... Ell parla bastant bé castellà, el català més o menys intueix algunes coses, però estava fascinat amb com el Paco havia adaptat la seva obra, no? Que sempre fa com una miqueta de por, no? Ostres, quan vingui l'autor, què dirà? Com hem fet la seva obra, no? Doncs val a dir que estava encantadíssim de la vida.
Perquè la música, diríem, de quina manera hi és present, a part del que acabem d'explicar ara, que és que tu, Marta, cantis, amb quin acompanyament ho fas, o no sé si això existia, s'ha fet per l'ocasió...
No, el Cosme, el meu personatge, és el que toca, no? I va introduint més enllà de les músiques que toca a les que jo acompanyo a la Marta, doncs van passant altres coses, no? Per exemple, hi ha l'escena on el Santi està amb la Dorothy, que és una altra amiga boja de la Florence, i aleshores, doncs, de sobte comencen a parlar de Cole Porter. Doncs vinga, Cole Porter, eh?
Quina meravella.
I comencem a tocar Cole Porter, no? O, jo què sé, un Charleston. I van apareixent tot de músiques, sempre amb el piano.
O sigui, que ets tu que poses la música en directe. Exacte. I durant tota la funció, davant del piano,
sí,
pràcticament.
Sí, jo sóc una miqueta, si us recordeu, el Lucky Guri.
Més o menys.
Però sí, la música està completament present, perquè a més constantment es parla de música. Però no només la Florence parla de música, el Saint Clair parla de música, tothom està constantment parlant de música com el motor de tot el que passa, no?
Santi, ja que ho dèiem abans fora del micròfon, que no esperàvem entrevistar-te mai a Catalunya Música, hi ha alguna cosa que t'hagi sorprès, algun element, no del teatre, evidentment, que és el teu àmbit, sinó del que s'explica de l'àmbit de la lírica o de la música clàssica, dels concerts,
molt,
en aquesta obra.
Molt. Mira, jo, una de les coses que em va traure del projecte va ser, primer, el director, que jo, el Paco, jo quan començava a fer teatre, clar, Tricicle eren, i llavors ja poder tenir l'oportunitat de treballar amb ell, era impressionant. I després, no estava tot el repartiment, però sí que em van parlar de la Marta i del Ramon, i vaig pensar, dic, ostres, per mi és una oportunitat d'aprendre molt, perquè jo al món del teatre, sí, al món del musical també, però al món de l'òpera sempre l'he vist com, no sé, jo igual, al ser un tio de barri, on la meva família no hi havia una cultura musical, mon pare escoltava Los Pequeniques, que ja em sembla que eren grandes pequeniques, grandes. Però a casa meva no hi havia pràcticament música. El meu germà gran tampoc, i diguéssim, jo vaig ser el que... A mi sempre m'ha agradat molt la música, però ja et dic, l'òpera la veia com una cosa fora de lloc, no? I però sempre he tingut aquest... I realment ara amb el Ramon, a més, tenim la sort... Bueno, jo tinc la sort, ell no tant, de compartir camerino.
Que és burro, jo també.
I jo estic aprenent molt. I és una cosa que això sí que no té preu. Estic fent aquí un curset superavançat.
Per tant, de la mateixa manera, i a més teniu l'experiència ja de les primeres funcions, és una obra que, evidentment, està oberta a tots els públics, i sí. No sé si heu tingut algun tipus de feedback ja, o alguna anècdota o algun comentari de públic que us hagi...
Normalment quan comença estem el Ramon i jo i la Eva darrere.
L'Eva fa la minyona de la...
Sí, perquè és un equip, vull dir, som un equip, som l'Eva Cartanyà que fa de minyona, la Dorothy que és la
Anabel
Dutosaus i la Meritxell Duró que fa el personatge de la veu discordant, no? Però quan surt el Santi, que és el que trenca el gel, no? Nosaltres estem allà al darrere i estem així escoltant a veure com reacciona el públic i sabem, segons la reacció que hi ha, diem, avui anem bé, avui serà el públic...
No, però la veritat és que el públic entra al joc des del primer moment i a més fa un viatge molt maco perquè, clar, aquest personatge, Florence Foster, és un personatge particular, no? Per aquest punt de voler cantar el líric sense tenir veu, clar, és una cosa que ningú s'ho plantejaria. Llavors, aquest valor que té ella, aquest tirar cap endavant, la gent al final li compra i acaben admirant-la i estimant-la. Vull dir que al final de l'espectacle, jo crec que això no és spoiler, que al final ella va morir, no és viva encara, va morir. I quan ho diem a l'espectacle, realment la gent fa un oh,
sí,
i és un no sentit, realment, no? Perquè diuen, ostres, ara quina pena, ara que havia aconseguit
cantar el Carnegie Hall,
que era el seu somni, no? Perquè, a més, el Ramon que fa una miqueta és el, de tots els personatges que hi ha allà, és una miqueta el que toca amb peus a terra, no? Ell, clar, Carnegie Hall, però bueno, estem segurs d'això, no? Quantes entrades hem de vendre? No va molt bé la venda, doncs, igual ho podem cancel·lar, estem bojos cancel·lar, o sigui, mai sabem quant de temps estarem en aquesta vida, vull dir, aprofitem, actuem, i si va bé, bé, i si va malament, doncs ella diu, haurem de vendre l'apartament, i ja està, a cagar. I clar, ell no acaba d'entendre tot això, de dir, esteu bojos, no? S'ha de tocar de peus a terra. Diu, deixa't estar, home, és molt millor i molt més divertit no tocar de peus a terra. I jo crec que això és una cosa que per tots és molt aspiracional, perquè tots tenim com moltes càrregues, molts dubtes, molt pensat tot, què passarà, si ho fem, si no ho fem... I aquesta dona no racionalitzava gaire, vull dir, ella el que sentia ho feia i després ja s'ho trobaria, no?
I la gent a la funció... O sigui, acaba estimant-la molt, molt. O sigui, és que la gent participa molt a la funció, eh?
Sí.
Molt.
Sí, 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 sí,
perquè... Si veniu, us trobareu dins de la funció al final aplaudint bojament a la Florence, perquè aprens a estimar-la molt. I al principi és com una dona que et sembla molt patètica, però després no pots resistir-te a dir, bueno, aquesta dona és fascinant. Mm-hmm.
Doncs ens quedem amb aquest missatge i tothom qui vulgui recordar que feu funcions de dijous a diumenge, molts
dies n'hi ha dues. I fins i tot els que no vulguin.
I els que no vulguin
que esforcin
també,
doncs, i que vinguin. Que no se'n penediran.
Vol dir que treballeu totes les festes, però sí, bueno.
Sí. I riuran molt, eh? Molt.
Sí, molt. Sí, sí, perquè al final això sempre funciona. Quan col·loques, diguéssim, el peix fora de l'aigua, el Ramon, que és el Cosme Magmunt, el professional, un pianista de veritat, clar, arriba en aquest percal, es troba aquesta dona que diu que vol cantar i que canta com el cul, i clar, aquest home diu, jo aquí no puc estar. Però clar, té aquesta necessitat econòmica de dir, hòstia, estic tocant en un restaurant de mala mort, i aquí els pianos que tenen són tots boníssims, i clar, hi ha luxe, hi ha diners, li pagarà el triple del que... I llavors el tio diu, oh, saps què, a cagar. I m'hi foto aquí, i que passi el que Dios quiera.
Doncs aquesta és la història de Glòrios. Us agraïm molt que ens l'hagueu vingut a presentar, Marta Rivera, Santi Millán, Ramon Gené, que vagi molt bé tot el que us queda per davant.
Un plaer.
Fins una altra.
Fins una altra, moltes gràcies.
I ens veiem al teatre.